21 anys amb tu.
Bon vespre, Balears. Som en Xema Font, juntament amb en Borja Rigo, la producció, Sergio Rigo, davant de l'ordinador, en Òscar Amores, a la part visual, Irene Font, amb els seus contes i rondalles, i en Miqui Fiol, en els control tècnics, vol donar la benvinguda a l'edició 648 d'aquesta trobada radiofònica anomenada Font de Misteris. Bon vespre, Borja Rigo.
Bon vespre.
Sergio Rigo, bon vespre.
Bon vespre, Xema.
Diumenge 8 de març de 2026. I bé, aquesta setmana mos toca anar en el nostre petit obituari. I és que avui li vull dedicar, supos que li volem dedicar, que Borja i Sergio estiran d'acord, volem dedicar-li el programa al periodista Fernando Ónega, un referent en el món de la ràdio, en el món del periodisme, on crec que la seva particularitat va ser sempre, o va tractar de ser, una mica, no?, la sensatesa, l'equidistància, la lògica, la prudència. I del passat dimarts, 3 de març de 2026, mos va deixar aquell home humil, reflexiu, que tenia pinta de bona persona. I bé, sovint, quan feim aquesta secció de l'obituari, qualcú de nosaltres diu que tal o qual persona han contribuït, no?, a fer que un senti el que sent davant d'un micròfon. No? I de, creieu-me que el meu cas, ell era, és un dels referents meus. És un d'aquests el que un voldria tractar d'assemblar-se, encara que sigui una tasca impossible, tot sigui dit de pas. Aquell home de veu profunda, de paraula justa i ferma, símbol també de la coneguda com a transició espanyola, que vulguis que no, mos va fer o mos ha fet ser una mica com som, també sovint tan desagraïts. I de, jo avui vull recordar aquell home en el que escoltava allà pels 90, al principi dels anys 90, amb el Luis del Olmo i els seus protagonistes, que també vaja quin altre mestre de la ràdio, i escoltaven en Fernando Ónega en les seves cartes, la carta de Fernando Ónega, la deia la seva breu secció. I d'això, una pena tan jove en només 78 anys. I descansi en pau en Fernando Ónega.
Començarem aquest programa 648 de Font de Misteris, coneguent la darrera investigació que ha vist a llum aquesta mateixa setmana de l'astrofísic de Harvard, Nabil Oef, i que mos parla de trobar evidències de vida extraterrestre. El món divers es coneixerà de la mà d'en Fajarnés, el que va implicar, especialment en el segle XVIII, la devoció i miracles atribuïts en el beat Ramon Llull. Com mos conten els documents de tot aquell moment? Al contes i rondalles d'en Irene Font coneixerem la història relacionada amb la conversió d'en Ramon Llull. I a la darrera part del programa coneixerem una curiosa i sorprenent història ambientada en el Madrid de principis del segle XVIII i que mos endinsa en un misteriós cas de follets. I recordeu que podeu contactar amb Font de Misteris de diferents formes. Vos podeu enviar tot allò que vulgueu en el WhatsApp i Telegram del programa. El número és 659-1769-52. Ho repetim, 659-1769-52. També per correu electrònic a fontdemisteris@ib3radio.com. fontdemisteris@ib3radio.com. A les xarxes socials mos trobareu a Facebook i a X cercant Font de Misteris i a Instagram i a TikTok cercant Font de Misteris IB3. I per escoltar-nos en directe, a més de CFM i en el sistema de DAB+, ho podeu fer també a ib3.org i a sat ib3 en els vostres telèfons mòbils. I sempre al vostre abast teniu disponibles tots els nostres programes d'aquesta 14a temporada i de les 13 anteriors, en el servei a la carta d'IB3 Ràdio, a les principals plataformes de podcast i també a la nostra web, fontdemisteris.com.
És vera que sovint citam en Avi Loeb, aquell astrofísic de Harvard que tracta de, sempre basant-se en el mètode científic, tracta de poder demostrar, en cas de que així sigui, clar, demostrar la possibilitat de que arribin artefactes d'origen extraterrestre fins a la Terra. I clar, normal que vulguem tornar a parlar d'ell, perquè aquesta setmana ha tornat a publicar cosa. I, com sempre, ben interessant. I en aquest cas, jo crec que pot ser fins i tot decisiu. A Font de Misteris solen fer referència a quan els governs parlen de desclassificació de documents, que, per cert, del 23F no hem comentat res. Potser entraria dins el tema de les conspiracions, però ara no és moment. Però sí de documents desclassificats que sovint no aporten res de nou. Allà estan els coneguts com a desclassificats OVNI del govern espanyol de fa un bon grapat d'anys, que, com dic, no porten gaire cosa. O els darrers de governs com el de França, el Regne Unit o els Estats Units, que realment tampoc aporten gaire. I el que han comentat sovint és precisament això. Si depenem de que els governs siguin els que informin, idò ho tenim clar, estim venuts. Perquè basta veure les notícies de cada dia per adonar-nos de com diguen que canvien d'opinió. El que era blanc, idò, passa a ser negre en un bon grapat de coses. Així que imagineu quan el que hi ha al darrere un no sap què pot ser i a més no pot o no vol donar una explicació. Pel que sigui, però que no es pugui donar una explicació. I en aquest cas, sol ser recurrent sempre la mateixa actitud per part dels governs. El silenci. I mentre els científics cerquen vida, marques orgàniques o biològiques a l'espai per tractar de respondre a la pregunta de si hi ha vida o no. Però, normalment, per no dir sempre, es parla, es fa referència a vida microscòpica, o també se parla de possibilitat de vida, o de peces per a poder donar origen a la vida. Però, clar, en el moment que un científic vulgui posar damunt sa taula sa possibilitat de vida extraterrestre evolucionada, o el que entenem directament com a vida extraterrestre intel·ligent, ah, en aquest cas, ja nedam. Fins que arriben a Avi Loeb, Universitat de Harvard, i el seu projecte Galileu, on la seva recerca, d'ell i de la resta del seu equip, que crec que és de més 50 científics, i del que volen aixercar i tractar de demostrar la possibilitat, en cas de que sigui així, de la vida intel·ligent a l'espai. I és que ara han tornat a posar-se a fer el que han de fer els científics, investigar. Avi Loeb en el seu blog, que està a l'abast a la xarxa, i bé, també el podeu trobar a la seva secció en el diari digital El Confidencial, amb una versió més fàcil d'entendre. Idò, mos parla de dur a terme una iniciativa que podria resoldre el misteri dels ovnis sense haver de comptar amb els governs. I és que, en lloc d'esperar que els governs, que han de mirar, evidentment, el cel pel que pugui passar... que, per cert, quin desastre tot el que està passant a l'Orient Mitjà, quina pena. I els governs han d'estar pendents del que passi al cel perquè els hi pot afectar, possibles atacs, o només incursions estrangeres, o potencialment incursions perilloses, i ja després està si ho troben o no oportú, i ho publicaran, sempre i quan pensin que no hi ha risc per publicar-ho, no? Ara, per exemple, amb els bombardejos, sovint publiquen imatges que posen unclassified, o declassified, o una cosa així, que vol dir que o bé estan sense classificar o que han estat desclassificats. Però, clar, i els que no desclassifiquen, o tots aquells que desclassifiquen però que no hi ha absolutament res coherent, com per exemple quan l'únic que hi ha a un expedient objecte de desclassificació són, per exemple, notícies de premsa. Així, doncs, jo personalment m'alegra ser darrere d'aquest científic que va publicar fa 3 dies que a una conferència a l'Institut de Teoria i Computació de Harvard, d'on va ser director durant 2 dècades, i aquesta conferència està a l'abast a la xarxa, crec que estava a YouTube, i va dir que el projecte Galileu, que hi lidera, opera entre els telescopis que estan a Massachusetts, Pennsylvania i Nevada, i aviat s'incorporarà una altra, Indiana, que vigilen el cel cercant i que analitzen milions d'objectes i ho fan en programes d'aprenentatge automàtic que cerquen casos atípics o desconeguts. Diu que s'han aconseguit fites com, per exemple, poder mesurar mitjançant triangulació les velocitats i acceleracions de les objectes que estan cercant i poder determinar si no es correspondrien a objectes que haurien estat fabricats per éssers humans. És a dir, quasi res el que volen. Així es descartarien objectes com a drons, ara que n'hi ha tants, globus, com els que fa uns anys els varen disparar míssils, a la frontera d'Estats Units i Canadà, o avions i altres objectes que volen, com poden ser helicòpters, coets, satèl·lits i tot això. I diu que sempre seguint el criteri científic, si detecten qualque cosa, ho compartiran amb el públic. Diu que no han de menester dependre dels canals oficials del seu govern, en aquest cas dels Estats Units, o també de la NASA, i que si hi ha res, ho contaran. I que tampoc, i això crida l'atenció, que sovint ho oblidam, diu, no els han de menester, referit en els governs, com tampoc havíem de menester la declaració oficial del Vaticà de 1992, on digueren que efectivament la Terra era la que orbita el Sol. Perquè, clar, això ja ho va saber en Galilei quasi 400 anys abans. O sigui, una verdadera declaració d'intencions en el millor estil de Navi Loeb. I abans de que comenteu res, Borja, ell també mos parla del projecte SETI i crec que té raó, perquè ens parla que el SETI, aquest projecte, cercava senyals provinent d'altres sistemes llunyans, però no cercava com a tal visitants propers. A part que era, és un tema que no et sol tocar. Malgrat que els governs, com he dit, sí que cerquen si hi ha coses que no saben que són i que s'atraquin molt. I com també hem comentat aquí moltes vegades, no fa falta per arribar juny a l'espai tenir una tecnologia molt avançada, perquè ja estan les sondes Voyager enviades fa mig segle, que ja són per l'espai aquell interestel·lar a d'haver 25.000 milions de quilòmetres, i que diuen que d'aquí 1.000 milions d'anys arribaran a l'altra banda de la Via Làctia. I això què voldria dir? Que com les estrelles es formaren milers de milions d'anys abans que el nostre Sol, i doncs podria ser que hi hagués extraterrestres que fessin coses semblants en tecnologia com la que teníem nosaltres als anys 70. No ho sé, però jo crec que té lògica, no? S'ha de dir que això també ve pel que vàrem estar comentant de Obama i en Trump parlant de vida extraterrestre ara fa d'haver dues setmanes, però es veu que ell, Navi Loeb, el científic, no hi creu massa amb els que manen. Així que ha trobat que millor s'hi posen ells, que els governs cerquin objectes humans que, ja si un cas, els acercaran extraterrestres. I també diu que trobin el que trobin, ho mostraran, que són científics. I pot ser que aquesta sigui la seva intenció. Altra cosa és el que pugui passar, que els hi puguin impedir. No ho sé. I hi ha també, en el seu estil, el darrer de tot. Això és el més textual que he pogut, ho he traduït de les seves declaracions en anglès. Va dir, però si trobam proves d'un artefacte extraterrestre, recordeu bé el que vos dic. No perdré gens de temps anant a festes i còctels amb els membres del comitè del Nobel a Estocolm, sinó que faré com en Bob Dylan i ignoraré la telefonada d'aquest comitè. El meu temps estarà millor emprat cercant més detalls dels nostres visitants extraterrestres.
Cada vegada em cau millor aquest home.
Bé, això és indubtable.
Per sorpresa de ningú.
Exactament.
És vera que en el principi Fiennes va mostrar certes reticències en els seus comentaris, però és vera que val molt la pena cada paraula de ses que molla. I evidentment, només podem sinó aplaudir aquesta iniciativa d'intentar deslligar-se una miqueta de la corrent oficial i tractar de cercar, d'investigar el que sabem que hi ha allà fora.
El que tu creus saber o el que tu trobes que hi ha allà fora.
I per cert, sí.
Que tampoc aquí no se sap, sinó els de Harvard no parlaria així, i els governs tampoc parlarien d'aquesta manera.
Ja que has citat governs i has parlat de Obama i d'en Trump, és vera que aquest dia Trump té altres feines també complicades. Ho dic pel tema de la desclassificació que va anunciar fa una setmana i mitja o dues setmanes.
Sí, però ja ho va anunciar l'altra legislatura d'en Trump, i va dir que acceptaria no sé què a canvi de que se desclassificassin, i per això abans parlava de que després a l'hora de la veritat poca cosa hi ha entre cometes de profit darrere una desclassificació.
I do,
sempre,
ja sigui... Sabeu que en els fons, molt en els fons, m'agradaria que si se desclassifiquen aquests documents i se mostra un contacte amb éssers d'altres mons, aquests diguessin, en aquests documents, que no interactuen més amb nosaltres perquè som uns anarots, uns salvatges i moltes coses pitjors que no puc dir en ventana i que no val la pena.
És a dir, que com són, serien aquests éssers el suficientment intel·ligents com per no voler interactuar amb els éssers humans.
Sí, que digués coses així com, ja ho hem fet, ja vos hem vist i fins aquí.
I millor per temps. I demà m'agrada, de totes maneres, també hi ha gent a la Terra que val la pena i entre ells hi ha molt de científics i, com sempre, no? Els científics el que han de tractar de fer és ciència. I nosaltres, simplement, contaró, contractant de fer des de fa 14 temporades. Aquí, a Font de Misteris, a IB3 Ràdio.
On la història es torna llegenda, a on el més quotidià es torna màgic. Acompanya'ns a la nostra Font de Misteris a IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio és investigació.
Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'Aire.
Me'n recordo que una vegada un company meu sortíem un dijous sant, un botet ben petit, carregàvem 16 tortugues.
I què fèieu amb les tortugues?
Menjar tortuga.
Estava bona, la tortuga?
Molt. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Per jo, és de les coses bones que hi pugui venir. Però ara està prohibit, que faci una tortuga amb la casa.
Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio.
Avui fa una micona més de fresca, ha estat necessari...
El dia, per saber què passa i per què.
Atenció, perquè creix la preocupació per l'absentisme laboral, ja que s'ha duplicat en els darrers anys i posa en risc milers de negocis.
Per comptar amb l'anàlisi més completa.
Comença la nostra tertúlia, les claus de l'actualitat amb la bona companyia dels nostres companys que
per escoltar els protagonistes de la notícia.
Un de cada 5 metges en actiu a les Illes es jubilarà abans de l'any 2020.
El dia, amb Marta Grau.
El 22% de la plantilla actual,
de dilluns a divendres, a les 9 del matí, a IB3 Ràdio.
Avui és el Dia Internacional de la Pizza. Hem comanat una pizza aquí en directe a les 8 i hem enviat en Jordi a cercar-la. Hola, Julio. Te podem comanar una pizza?
Claro que sí.
I da, mira, una amb 4 formatges i una prosciutto.
Hola, què tal? Venim de Xiu-Xiu, d'IB3 Ràdio, que hem comanat dues pizzes.
Jordi, he anat en bicicleta, en bici Palma, com he anat fins a Lleuvi?
Perquè si jo no tinc bici Palma, tio. Ara, però no que... Res, ara faig les pizzes i ven cap aquí.
A IB3 Ràdio, Xiu-Xiu, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre. On la història es torna llegenda, a on el més quotidià es torna màgic. Acompanya'ns a la nostra Font de Misteris a IB3 Ràdio.
Seguim a Font de Misteris, a sintonia d'IB3 Ràdio, a la ràdio pública de les Illes Balears. A través de la xarxa mos podeu trobar a fontdemisteris.com, també a ib3.org, i anem ara en la secció Món Diversos, que de la mà d'en Sergio Rigo mos du aquelles pinzellades, no?, de la nostra història, plenes de detalls sovint desconeguts i que mos permeten conèixer una mica més damunt de la nostra història illenca i fins i tot potser aprofundir en per què som una mica com som, no? Així que quan vulgui, Sergio Rigo, avui amb un personatge que tothom sap qui és, però que realment és ben desconegut i amb una vida plena de tot, però també de misteris. Anem amb els miracles i en Ramon Llull. I endavant, Sergio.
Idò, quan s'analitzen els anomenats miracles atribuïts en el beat Ramon Llull, cal que ens situem en precisió cronològica i també, sobretot, documental. Aquests miracles, com veurem avui en aquest Món Diversos, no es tracten de relats coetanis a la seva vida medieval, sinó són fets atribuïts a la seva intercessió en època moderna, especialment durant el segle XVIII i en un context marcat també per reforç institucional del seu culte i per la voluntat d'avançar en el procés de beatificació i canonització del personatge.
Música.
Les fonts ens mostren que aquests miracles no surten principalment de la tradició oral, sinó que són recollits i validats per institucions civils i eclesiàstiques, sobretot a través de llibres de resolucions de l'Ajuntament de Palma. Aquesta documentació, transcrita i publicada per Enrique Fajarnés Tur a la revista de Menorca l'any 1932, i que avui comentarem, ens permet veure com el fenomen miraculós s'inscriu dins procediments administratius concrets, amb acords i testimonis que van dirigits a l'autoritat episcopal. Els fets atribuïts en els beats Ramon Llull presenten una resposta a preocupacions molt específiques de la societat mallorquina del moment. I apareixen, per una banda, fenòmens materials interpretats com a fets extraordinaris, com el cas registrat l'any 1731 durant un ofici solemne en honor del beat, en què unes torxes utilitzades litúrgicament foren considerades miraculoses a partir d'una alteració del seu pes que va tenir la consideració de miracle. D'altra banda, la documentació incorpora miracles també relacionats amb la salut pública, especialment en contextos epidèmics. En aquest cas, la intersecció de l'esbeat Ramon Llull és invocada per la població mitjançant misses, novenes i visites en el seu sepulcre venerat a l'església de Sant Francesc. I les millores sanitàries posteriors són interpretades com a gràcies concedides especialment en moments d'alta mortalitat. Finalment, les fonts del segle XVIII recullen també miracles de caràcter climàtic, sobretot relacionats amb la pluja després de períodes de sequera. Les precipitacions produïdes arran de rogatives i pràctiques devocionals reforçaran aquesta imatge del beat com a protector de la ciutat i del territori. I en aquest sentit, el miracle deixa de ser una cosa puntual per convertir-se en un argument de legitimació del culte públic a la seva persona, segons en Fajarnés. Aquests diferents tipus de fets comparteixen un element fonamental, demostrar la santedat del beat Ramon Llull. La reiterada insistència en la necessitat de recollir testimonis, obrir informacions i elevar els casos a l'autoritat eclesiàstica revela que el miracle no és només un acte de fe, sinó també una peça dins un engranatge. Així, els miracles atribuïts en el beat s'han d'entendre com a fenòmens construïts inseparables del seu context institucional i devocional. L'Ajuntament de Palma, en aquest cas, té un paper central, com hem adelantat fa un moment. No se limita a deixar constància dels fets, sinó que es promou la interpretació i en gestiona també la seva memòria. Quan un episodi es considera miraculós, passa a formar part del relat oficial de la ciutat. I d'aquesta manera, el govern municipal es presenta com a garant del bé comú, també en l'àmbit espiritual. I finalment, segons mos conta en Fajarnés, hi ha la qüestió de l'identitat. En atribuint en Ramon Llull la protecció davant el mal i la desgràcia, Palma construirà així una relació particular amb el beat. No és només un savi del passat, sinó un actiu en el present. I això ajudarà a explicar per què segles després de la seva mort, en Ramon Llull continua ocupant un lloc central a la memòria col·lectiva mallorquina. En tot això, hem de dir també que els actes municipals i els escrits eclesiàstics insisteixen una vegada i una altra en la necessitat de recollir testimonis abans de que es perdin. El temps és vist com un enemic. Si els que han vist o viscut el fet desapareixen, el miracle també corre el risc de desaparèixer amb ells. Per això s'acorden comissions, s'identifiquen persones concretes i s'ordena que els relats siguin posats per escrit amb la màxima precisió possible. I aquest procés, per en Fajarnés, revela una tensió constant. D'una banda, hi ha la convicció que el miracle ha tingut joc. D'altra, hi ha la consciència que aquesta convicció no és suficient per al reconeixement oficial. I ara bé, aquest esforç té límits clars, diu l'autor. Tot i l'existència de testimonis i d'un culte persistent, el reconeixement oficial de Roma no arriba. I això no posa en dubte la devoció local, però sí que mostrar la distància entre el reconeixement d'una comunitat i l'autoritat final de l'Església. Per això, els miracles atribuïts en el beat Ramon Llull no només reflecteixen la fe popular, també són documents que mostren com es construeix una prova de santedat i quins límits té aquest procés dins l'Església de l'època. Com us pareix? Thank you.
tu has parlat del segle XVIII, de l'Ajuntament de Palma, de l'importància dels que manen, no?, també amb aquests temes, i ho he estat cercant, i crec que un dels casos referenciats que comentaves pot ser sigui aquest. Any 1750, gener, es demana ajuda al Beat per aconseguir pluja, i es fa una comitiva composta per les autoritats, i diuen les cròniques, apenas hubo salido de la iglesia esta devota procesión, cuando encapotado el cielo, caso prodigioso, empezó a rasgarse y deshacerse en copiosa pero apacible lluvia. Aquí sí que se enfervorizaron más los ánimos, aquí comenzó a avivarse más con el agua el fuego de la devoción mallorquina y respectivamente al misterio de la Inmaculada Concepción y a su defensor y paisano nuestro, el Beato Raimundo. Y bé, en resum, mos diu que va començar a ploure de tal manera que feia 10 anys que no plovia d'aquella manera, d'una manera constant, sense tempestes, sense torrentades, i que tot estava sent absorbit pel terra, no? Que fins i tot deien que semblava que havia plogut baix terra, que també és curiós. Però la cosa és que en aquell moment, que també tu has mig comentat, pel que sembla i pel que he vist aquestes cròniques antigues, també hi havia una malaltia tipus epidèmia que deien que l'única solució era que plogués. I ho definien així. Corrien en Mallorca i principalment en Palma unes agudíssimes calentures mesentèriques, catarrales i pútrides que quitaven a muchos en pocos días la vida. Així, aquestes febres que probablement no ho sé, tampoc he anat a mirar-ho massa, però que pot ser que fossin les febres tifoidees, que perquè es pensaven que eren provocades per l'aire que estava corromput, així que el millor que podria passar era que plogués per fer net l'ambient. Així que per ells va ser doble miracle. Encara que també hi havia qui podia dubtar de que fos gràcies a la seva intercessió, perquè diu, hemos logrado superabundantísima lluvia que, según había oído decir a muchos médicos, era el remedio único para que calmasen en esta capital las continuas enfermedades. Y aún experimentamos enfermos, aunque con ventaja ya no tantos. Mas no es porque el Beato Raimundo piadoso a las súplicas y compasivo no haya obrado el tan deseado milagro. Si desconocidos muchos a tanto favor, no son agradecidos ni tienen fe viva en su protección poderosa. Y diu, por esto pues aún del todo no han cesado las lástimas. Tengan viva fe todos los enfermos con el Beato Raimundo, imploren su patrocinio, acudan a él para la sanidad. Acudan a ell, com ells mateixos hagueren de fer només un mes després d'aquests fets, diguem, miraculosos que se li atribuïen segons aquest opuscle de l'any 1750. I és que, com he dit, això va ser el mes de gener, però un mes després va tornar a començar la sequera. Aquell hivern només va ploure, diuen, en aquella ocasió. I la situació tornava a ser tràgica, segons diuen. Així ho contaven. Si bien con la portentosa superabundante lluvia referida quedó por entonces a toda satisfacción beneficiada la tierra, tanto en los pastos, sementeras, plantas y árboles, como en pozos, fuentes y norias, entró pero luego después de tan enxuto el febrero que ni una gota de agua dio en parte alguna del reino. Renovando esta aridez, la memoria de las pasadas fechas, comenzaron a recelar los mallorquines no se cerraran otra vez los cielos y que no parara en paja lo que con tantas ansias se esperaba grano. És fantàstic, aquest text. I diu, cautelando la muy ilustre ciudad de Palma tan inminente peligro, resolvió de conformidad repetir la rogativa a su bienhechor y el paisano, el Beato Raimundo Lulio, cuya devoción estaba en su auge, tanto por haber logrado por su intercesión la lluvia referida, que por nuevos y diferentes motivos que acá se omiten, se confirmaba más y más por milagrosa, como también porque, continuando las mencionadas calenturas, eran sin número los enfermos y muchos de ellos desahuciados de médicos, que avivando su fe y poniendo toda la confianza en la restauración de su salud, en la intercesión del Beato Raimundo, sanaban enteramente, o ya adorando sus imágenes y reliquias, o ya valiéndose de su portentoso lentisco y del aceite de su lámpara, haciendo al mismo tiempo votos y promesas a su sepulcro. Interessant també el que hi ha darrere, no? El seu lentisco, diu, i la seva mata miraculosa, mata escrita, que hauria en el cim de Ran de Mallorca, on ell va estar de retir, de retir espiritual, i on també va viure coses portentoses. I també fa referència a l'oli de la seva làmpara. Això era que l'oli que s'emprava, més que per donar llum, com a, diguem, espeuma per a seva memòria, també seria miraculós. Els cases que, en vista d'això, es decideix repetir el mateix que abans. I vaja quines coses, perquè va ser just dia 8 de març de 1750, tal dia com avui. I va ser aquest dia que es va dur a terme una cosa molt semblant que l'anterior vegada, també una novena. Diu, quan al llegar al dia séptimo comenzaron a darse por entendidos los cielos, dispensándonos la deseada lluvia, aunque no con aquella generalidad y abundancia que la vez primera, como ni tampoco era tanta la necesidad. En ninguna parte llovió menos que en el distrito de Palma, en muchas villas, pero, en donde era más necesario, llovió con abundancia. Y, como resum, diu, de todo lo sobredicho se infieren en particular dos cosas. La primera, la confianza grande que tiene el reino de Mallorca en la poderosa intercesión y mérito de su venerado paisano y beato mártir, solicitando con ruegos públicos en sus mayores necesidades su patrocinio. La segunda, lo mucho que agrada a Dios el que rindan cultos y veneraciones a su bienaventurado siervo, pues vemos que por este medio nos franquea, en tiempo oportuno, tan colmados beneficios. I crec que és curiós que un bou que de molt enrere, i que la seva causa ve de molt enrere, que també a dia d'avui, no?, que la seva causa de canonització encara estigui donant voltes, però en aquest cas només, entre cometes, va ser això, eh? Però n'hi ha molt més relatiu en els seus miracles, com per exemple això altre, any 1623, 12 de gener, mos ve a dir la crònica que per la festa de l'il·luminat doctor mestre Ramon Llull, els magnífics senyors jurats varen deixar 24 canons de mosquet de forqueta, dels quals n'han rebentat 5, i posa, diu, dic 5, en una ocasió que el pati de Sant Francesc estava tot ple de gent. Els trossos sortiren disparats per diferents parts, de tal manera que un tros va arribar fins en el carrer del Sol sense provocar cap dany ni lesió, cosa que s'atribueix a un gran miracle que Déu va obrar en aquella ocasió per intercessió, diu, de dit sant, diu sant. I com que el fet ha estat casual, sense culpa de cap persona, se proposa a sa vostra mercè perquè diguin si són de sa opinió que si encarregat d'armament té carregats aquests 5 mosques rebentats, en sigui descarregat i que d'aquí endavant, per cap motiu, se puguin deixar més, tant per evitar danys com a perills. I jo crec que, a part de tot això, si ho pensam, era el millor que podíem fer. Deixar fer ses armes fora i descarregades. Així tal vegada no farien cap falta els miracles. A més, ja sabem que ses armes les carrega el diable, no? Però sí, aquesta seria una altra història.
On la història es torna llegenda, a on el més quotidià es torna màgic. Acompanya'ns a la nostra Font de Misteris a IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio és cultura.
Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio.
I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
En Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de pol·linitzadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre. IB3 Ràdio.
Benvingudes i benvinguts. Què tal? Com esteu? Com sabeu, això és l'Eclèctic. Vos acompanyem de dilluns a dijous, entre les 11 del vespre i la mitjanit, per a tancar una jornada amb una de les millors coses que existeixen, la música.
De dilluns a dijous tenim totes les músiques.
La bona música, aquella per la que es paga trencar el silenci, i també sabeu que aquí la podeu sentir com no sona a altres bandes.
Eclèctic, amb Ferran Pereira.
Seguim a Font de Misteris, sintonia IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears. A Menorca mos podeu trobar en el 88.6 de la freqüència modulada. I aquesta sintonia vol dir que anem ara en la secció que nosaltres anomenem Contes i Rondalles, on Irene Font cada setmana mos du qualque contarella, qualque llegenda, qualque rondalla que li hagi cridat l'atenció. Bon vespre, Irene. Què mos dus per avui?
Bon vespre, Xema. Com heu estat parlant d'en Ramon Llull, jo també vull anar una mica en aquesta mateixa línia. Vull comentar la coneguda història de la seva conversió. La conversió d'en Ramon Llull, que va viure entre el 1235 i el 1316 i que està considerat com un dels intel·lectuals místics més rellevants de l'edat mitjana europea. La seva vida, de la que va deixar escrita cosa a la seva innumerable obra, ha interessat sempre per la diversitat de situacions que va viure i també per les polèmiques que l'enrevolten. Des de la seva joventut, pel que sembla, diguem que dissipada, els seus càrrecs oficials, el misteri de la seva conversió, els seus llargs viatges, com per exemple a París, els seus pelegrinatges a Santiago, Roma i Jerusalem, o la seva tasca missionera en el nord d'Àfrica, fins a la seva mort a Bullia, on va ser torturat i martiritzat. I és que totes les seves aventures són dignes d'un verdader heroi místic. Pel que fa a la seva obra, la influència del seu pensament se va estendre ràpidament pels regnes hispànics i va marcar una fita en la literatura espanyola. No sé si sabíeu que les seves petjades se poden trobar a moltes obres, algunes tan antigues com en Don Juan Manuel. Però el que ens interessa ara aquí, particularment, és l'aparició de la vessant religiosa en Ramon Llull, és a dir, el que se sol anomenar la conversió d'en Ramon Llull. Hauríem d'aclarir també que no és que el jove Ramon fos ateu o agnòstic, o que practicàs alguna de les moltes heretgies medievals, ni entrarem en si era o no alquimista. El que va fer va ser un gir radical, tant en el seu pensament com en els seus actes. Segons deia ell mateix, va conèixer, quan era jove, la vanitat del món. Però això no va servir perquè despreciàs els plaers mundans. Ben al contrari, aquests plaers ocupaven tota la seva existència. Com que era de família noble, els càrrecs oficials li varen permetre dedicar-se en el festeig i en els amors. La carn, ja m'enteneu, era per a ell el major dels seus vicis. I no passava dia en què no assaltàs una lota hermosa amb sa que gaudir dels plaers de la carn. Ell sabia que estava emparat o protegit pel seu nom i pel poder que se li havia atorgat, de manera que s'aprofitava. De fet, diuen que moltes d'elles hi accedien a les seves pretensions, des de les cambreres de Palau a les pallesses passant per les dames de la ciutat. I, a més, diuen que no per això deixava de ser tesa la seva pròpia esposa. El llibre de José Calles, Leyendas Tradicionales, d'on la treta ens descriu una mica el que volem dir. Crec que sorprendrà la descripció. La vida de nuestro protagonista era, pues, bastante ajetreada, y fuera de las obligaciones cortesanas, el día lo dedicaba al fornicio y la noche a la lujuria. Y no es extraño que los clérigos no lo reprendieran ni hicieran nada por corregir su conducta, ya que participaban asiduamente en las orgías y bacanales que el impenitente Yuy daba en su casa. Se llegaron a contar 40 mozas en cueros, incluida la esposa del amo, para Ramón, el obispo y un sacristán. En fin, inútil será proseguir con una materia tan pecaminosa y que tanto disgusta a los lectores piadosos. Fins que arriba un dia en el que, mentre en Ramon caminava vora la mà, va veure passar una dama que no havia vist mai abans a la ciutat. Era tan vella que es va donar no haver vist res igual en tot el que duia de vida. Mentre observava amb deteniment els seus sedosos cabells arrissats, el seu rostre angelical, els seus ulls color de l'aigua de la mà, la seva figura esbelta, la seva pell, en Ramon se demanava com era possible que aquella bellesa visqués a la seva mateixa illa i no s'hi hagués fixat amb ella fins aquell dia. Des d'aquella trobada, en Ramon, amb prou feines, podia pensar en altra cosa que no fos aquella cintura, aquell cos i aquells llavis. Al palau arribaven els escrivans per notificar-li els assumptes del regne, però ell renegava de tots i no els hi prestava atenció. Fins a ell arribaven altres dames cercant cònsol, però ell les apartava de la seva vista i no volia més dona que aquella que havia vist a la platja. A tots demanava, a tots inquiria, però ningú li donava raó d'ella. Sortia en el carrer com desesperat i cercava a les fondes, a les tavernes, en els claustres i en els palaus, però mai la trobava. Va anar pels camins, pel penya-segats, per les muntanyes i els horts, però enlloc la va poder trobar. Ja estava a punt de rendir-se, pensant que havia estat un somni, fantasia o imaginació. Quan en creuà davant l'església de Santa Eulàlia, a Palma, se va topar amb ella. Era ella, sense cap dubte. El seu mateix pèl, els seus mateixos ulls, la seva mateixa boca encisadora. La va agafar pel braç i ni tan sols se va aturar a pensar en el que diran. Si per ell fos, allà mateix mostraria els seus desitjos. Però la dama se'n va desfer d'ell i va fugir cap a l'interior del temple. En Ramon la va seguir amb gest lasciu i va entrar a l'església acorralant-la en una capella a prop de l'altar. Els ulls d'en Llull, que estava com endimoniat, treien foc i passió, i ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit. Podem imaginar el que va passar pel cap d'en Ramon, i és que aquella lota tan garrida anava desfent l'entrellaçat del vestit i deixava veure la seva esquena, les sensuals siluetes de les seves espatges. Però quan es va girar, ja mig despullada, quin espant, quina pudor més fastigosa! Aquella dama s'havia girat cap a ell, mostrant el seu pit podrit per una mena de tumoració, ple de nafres i repugnant com un cadàver de 9 dies. En Ramon va retrocedir davant el fàstic i l'horror d'aquella feresta imatge. Va sortir de l'església ensopegant i amb l'enteniment una mica trastornat. No se'n va anar al seu palau, sinó que, febril i avergonyit, va començar a vagar pels camins sense destinació. Amb prou feina se podia sostenir damunt les cames, que ella hi se quedava estès al terra. Se colpejava el pit en senyal de penediment, s'estirava els cabells i pregava a Déu per la seva ànima podrida. Durant tota la nit va estar perdut pel món fins que va veure les primeres llums de l'alba. Com posseït per l'amor de Déu, se va dirigir en el lloc per on sortia sol i va arribar en el Puig de Randa i allà va entrar dins una cova. Martiritzat pels seus propis penediments i pels suplicis que s'adonava a si mateix, en Ramon va mirar de purgar els seus pecats amb aquella vida d'eremita, allunyat del món i esperant que Jesús li perdonés la conducta que fins aquell moment havia dirigit la seva vida. Va renegar de les persones, de la riquesa, de la lascívia, de tot el que pogués allunyar-lo de Déu, i finalment el Senyor li va revelar tota la seva saviesa. Fins a 5 vegades se li va aparèixer en aquella cova, cova de la que va sortir al cap de molts anys per dedicar la seva existència a propagar pel món la paraula de Déu. I és que, ens diu l'autor, que d'aquesta manera el Senyor mostra als homes la vanitat de les coses del món i la podridura del pecat carnal.
I de balla, quina versió més gore. Bé, moltes gràcies, Irene.
Gràcies a tu, Xema, i fins la setmana que ve.
Tu venies amb un altre tema que no tenia res que veure ni en Navi Loeb ni amb en Ramon Llull, que segons hem centrat una mica el programa, però no hi ha temps.
Se suposa que no té res a veure en Navi Loeb ni amb en Ramon Llull, però sí que és cert que també mos duen a Segle de Vuit, ja farem una miqueta d'entrevista per la setmana que ve, mos quedem a Segle de Vuit, a Madrid, perquè vull contar una història que té com a protagonista en els follets. Però... No follets tradicionals, bé, follets o nans, o un pot de tot, tampoc va quedar gaire clar. Però no follets o nans tradicionals en el sentit de que fan entremaliadures, són simpàtics o poden ajudar, o... no. Aquests serien uns follets que fins i tot varen ser capaços, sembla, segons les cròniques d'aquella època...
Segle de Vuit, has dit?
Segle de Vuit, sí, a principis del de Vuit, com dic a Madrid, varen ser capaços, d'entre altres coses, fotre de garrotades a un grapat de gent.
Com a mínim, bé, tal vegada tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
Una mica més mala bava, sí. Podríem dir. Val.
Sí que hi ha històries del segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenomen, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més prolífics, no?
Podríem tal vegada discutir perquè hauríem de mirar si
on
aquestes cròniques...
Més pintura.
Clar, però tal vegada és per la recopilació que se va dur a terme, recopilació o invenció, no ho sé, que es va dur a terme més cap al final del segle XIX amb aquell moviment una mica de renaixença, no? Podríem dir que tal vegada seria per això, però en qualsevol cas mos quedam amb aquesta crònica que mos has de contar de principis del segle XVIII. I ho faràs aquí, Font de Misteris, a IB3 Ràdio. I d'hem arribat a la fi del programa d'avui. Esperem que hagués passat una estona agradable i que hagués pogut treure qualcosa de profit d'aquesta Font de Misteris. I ara fa uns dies ha sortit publicat en el web de ciència i tecnologia Xataka un article que, segons diuen, ve a demostrar Bé, una cosa que molt ja suposàvem. Diu que submergir-se en les pàgines d'un bon llibre no només alimenta l'intel·lecte, a més també allarga sa vida. És un estudi científic del govern dels Estats Units dut a terme en 3.635 participants durant 12 anys. I el resum és, quan més temps de lectura de llibres al dia, menys risc de mort. I la veritat és que es crida dir, mos parla d'un 20% més de longevitat dels que llegeixen llibres amb els que no. I també diu que no val qualsevol cosa, han de ser llibres, i diu que és per la necessitat de concentració. I es veu que la clau de tot això està en el cervell, perquè activa processos neuronals, a part de que diu la lectura activa de libros mejora las habilidades como el racionamiento, la concentración, el pensamiento crítico y el vocabulario, pero además fomenta la percepción social, la empatía y la inteligencia emocional, lo que puede conducir a mejores conductas de salud y a la reducción del estrés, cosas fundamentales cuando hablamos de alargar la vida. Afegeix també que en la lectura s'aconsegueix un menor declivi cognitiu i ens mostra que aquest estudi ens mostra que el baix alfabetisme també augmentaria la mortalitat. Així, doncs, queda palesa l'importància de la lectura i dels llibres. Però també dir que tampoc fa falta estar tot el dia, eh? Diu, los estudios apuntan concretamente a que con unos 30 minutos al día basta para empezar a cosechar estas ventajas y obtener más años de vida, en los que seguir leyendo. I nosaltres ho subscrivim. Jo no sé si viuré molt o poc, ja ho veurem, però el manco, el temps que hagi de viure, tractaré que estigui ple d'aventures, de somnis, d'emocions, de vivències, d'històries i de llibres. I si parlant de llibres i d'en Ramon Llull, i amb això de que quina millor manera que acabar la setmana que amb una mica de poesia, i de tenim aquest poema del manacorí Josep Lluís Aguiló, que du per títol La biblioteca secreta, i que diu, com els traços de la tinta que defineixen el temps ocult, les temibles ratlles del tigre i els jeroglífics de les taques del jaguar mostren l'escriptura d'un déu aficionat, els astuts felins d'or i la seva gràcia. Al Puig de Ram de Mallorca, Ramon Llull desxifrava les fulles de la mata escrita, cada dia les paraules verdes i grogues dels capítols manuscrits per un déu botànic. Se'ns ha revelat que el que busquem ens espera als llibres muts d'una biblioteca secreta. Podem començar a cercar la veritat, trobant on s'amaga la tinta que ens tatua el món, l'escriptura breu d'esteles que ens ha descrit a l'oceà, a la batalla que ens ha estat promesa, al lloc d'avantguàrdia a què ens destina abans de l'atac de l'enemic o dins dels arxius d'un bibliotecari sec, trobarem les portes d'or, els panys i les claus de la biblioteca secreta de l'oblit. I bé, parlant de llibres que et fan somiar, però, a part de parlar d'això, també hi ha, i crec que són igual d'importants, els llibres dels somnis. I és que, sigui d'una o una altra manera, no deixem de somiar. Sí, ja ho sé, som un utòpic. Això són les utopies de la mitjanit del dissabte, ara el diumenge i Vetres Ràdio. Però tant de bo pogués ser així. I d'això, de Bruce Springsteen, Book of Dreams, llibre de somnis. Allí, Pau, bona nit. Gràcies per la vostra companyia i fins la setmana que ve.
I'm standing in the backyard listening to the party inside. Tonight I'm drinking in the forgiveness this life provides. The scars we carry remain, but the pain slips away, it seems. Oh, won't you be in my book of dreams. I'm watching you through the window with your girlfriends from back home. You're showing off your dress, there's laughter and a toast. From your daddy to the prettiest bride he's ever seen. Oh, won't you, baby, be in my